Bona nit, són les 8 i 4 minuts, avui és dilluns, per tant això torna a ser la banqueta del programa esportiu de Ràdio Calella Televisió. Ja tenim a tot l'equip aquí a punt. L'Estefania Burgos, que la tenim enrefredada, i amb l'abric, amb el polar, la samarreta en peri, les mitges aquelles dobles, i encara té fred la dona. Què tal, Estefania?
Molt bé, en fred, tu ho has dit, en fred. Molt, eh?
Tota, ja te veig. Estàs
però és que em fa molt de fred aquí. Sí,
Miquel, bona nit.
Molt bona nit.
Tens fred?
Una mica.
Tu vas arremangat, però.
Sí, perquè és costum, però jo aquí està millor a dintre de la redacció que aquí.
Haurem d'ambientar el...
Jo vull demanar una cosa.
Demana. Tu demana.
No, una estufeta per aquí.
Hi ha una estufeta, si més no, abans hi havia una estufeta.
Abans,
antigament.
Ara ja no hi ha
estufeta. Escolta'm, Estefania, com ho veus tot?
Molt bé. Després del susto... Vaig ser supertorpe, eh? Però molt bé.
Recordem que la setmana passada l'Estefania no va estar aquí en el programa perquè es va provar unes ulleres de sol i es va clavar l'etiqueta a l'ull.
Això mateix. Semblava un pirata, sí. Veu de... No, que és xungo, eh?
No, ja, i tant.
No va poder venir.
I fa un mal?
No.
Però un mal?
Jo he tingut una lesió semblant, però no amb això. Jugant a bàsquet em van fumar una editada dintre l'ull, tall de còrnia.
Sí. Uf.
De fet, ara l'estic mirant als ulls de l'Estefania i veig que en el cantó blanc posa...
Ai.
Ray-Ban. Tatuat Ray-Ban.
Jo també ho he notat, això.
Sí. Mira, en Ray-Ban, eh? Es veu, aquí es veu l'ull esquerre, eh? Que sí?
Esquerre, sí.
Veus? Mira, Miquel, tio, fins. Sí. Mira, Ray-Ban.
I això que Ray-Ban no ens paga, que ara ja que li hem fet publicitat ens podria començar a pagar.
No vull posar-me en les ulleres de sol, eh?
O que canviïn a les etiquetes, que se facin de, no sé, de com espuma o alguna cosa.
O sense etiqueta.
Sense etiqueta, si més no, dins, no?
Més clar, vinga, sí, no sé com. Perquè no es digui per allà voltant.
Molt bé. Escoltem, una altra coseta que després ampliarem. Com van les agulletes?
Fatal. Jo haig de dir una... No. Tu no tens agulletes?
No.
En Jordi Terme també té agulletes, eh?
Vaja parella fluixos.
No, però sembla que sigui...
Però expliquem el per què tens agulletes.
Perquè hi vam estar al torneig de Reis.
De bitlles catalanes, eh? Imagineu-vos.
Però que en sèrio que tinc agulletes. I sembla fàcil... Però és superxungo, eh?
Hem de parlar, després parlarem del torneig de bitlles catalanes que s'ha celebrat aquest cap de setmana i que no podem menysprear aquest esport perquè és, com diu l'Estefania, tope xungo, eh? Al final ja les anàvem encertant.
Al final.
Però al principi era com... Uah, quin desastre. Tot i així vam fer un...
Un gran partit.
Vam estar
allà, eh?
Vam estar allà. No sabem la classificació, tampoc fa falta saber-la.
És igual.
Si la sapiguessin, tampoc la diríem. Però vaja, que de totes maneres, ja us diem, podeu gaudir del reportatge fet per la nostra companya Bàrbara Escobar sobre aquest torneig i la participació de l'equip de la banqueta. En fi, que després de dir tot això, si us sembla bé, comencem.
Perfecte. Sembla superbé. Sí,
i tu, Miquel?
Arrenquem.
Oh. Doncs vinga.
Ah,
per cert, avui en els controls, el nostre amic Nil i la Mar Mir... I el nostre amic Nil ja no és el que era, perquè ja no porta...
La cueta.
I tot i que el Nil no té cueta, avui comença...
La banqueta.
La banqueta amb Badoi Jad.
Doncs haurem de canviar el nom de la banqueta perquè ara Nil s'està deixant tupé. No sé, hauríem de canviar el nom que lligués amb tupé.
Amb tupé?
Ja ho pensarem.
Sí.
Ja ho pensarem.
Sí, perquè poden sortir coses molt xungues.
Molt xungues. Molt bé, en Nil es peta de riure, pobret. Escolta'm, anem a saber el contingut del programa d'avui. Temps de sumari.
Començarem el programa d'avui amb el futbol. Trucarem a Max Llauet, jugador del Club de Futbol Calella, i parlarem amb ell de la victòria in extremis d'ahir diumenge enfront al Molinos. I seguirem parlant de bitlles catalanes, partits de Lliga i torneig de Reis, on, com hem dit, els membres de Ràdio Calella van participar. En handbol, Victòria, tindrem per telèfon el Cusí, no? L'Albert sí. I Xar.
Com deia
ja
aquell.
De dir com, deia, Cusí.
Com deia aquell.
Sí, sí. I com sempre també les notícies de bàsquet, tant el masculí com el femení. Victòria dels nois, però derrota de les noies. En Waterpolo, la Fundació Creu Groga no va tenir bona sort, va tenir un partit complicat i va acabar amb derrota. En tenis taula, doncs també derrota de les noies dels Suris i victòria dels nois del Termotur. I acabarem el programa amb les notícies de tenis, de vòlei i d'en Joan Pedrero i la seva participació al Dakar.
I entrem a la primera apartat del programa d'avui i parlem de futbol i de l'extraordinària victòria in extremis del club de futbol Calella, Estefania.
Sí, el club de futbol Calella remunta dos cops un partit que acaba guanyant al minut 93-2 enfront del Molinos.
Un partit que els afiança a la part alta de la classificació.
Sí, la primera posició la obté el Calella amb 38 punts, seguit del Tiana amb 35 punts i el Molinos, que es troba a la tercera posició amb 32 punts.
Per tant, ens hem separat del Molinos, eh? Els hem tret 3 punts, que en aquest moment era el tercer classificat i el teníem tan sols a 3 punts.
Sí, i la part baixa l'ocupa l'Empenta amb 10 punts, seguit del Rocafonda 6 punts i tanca la classificació al Dos Rius amb 6 punts.
Molt bé, doncs, per parlar d'aquest partit tenim un dels protagonistes, el jove jugador Max Llauet. Max, bona tarda, què tal, com estàs?
Molt bones, bones a tots.
Escolta'm una cosa, partit d'aquest cap de setmana complicadíssim, ja ho sabíem, perquè és un dels equips de la part alta de la classificació, el Molinos, comencem perdent, empatem, se'ns tornen a posar davant a la segona meitat, tot i que estàvem fent un bon partit, una errada defensiva, aprofiten els mataronins per posar-se per davant 1-2, i arriba l'empat al Calella i no va baixar el Calella fins a l'últim minut, com una centrada, doncs aconseguim el gol de la victòria. Com va anar aquest partit? Es va haver de patir moltíssim, no, Max?
Sí, sí, la veritat és que va ser un partit molt dur, com la majoria dels que tenim en aquesta categoria, perquè els rivals van molt forts i hem de lluitar bastant els partits, però el que té el nostre equip és que mai rendeix. Si us fixeu, abans de Nadal vam tenir un partit que vam perdre, però anàvem perdent 2-0 amb un de menys i vam aconseguir empatar-lo. Aquesta setmana la sort ha estat de part nostra, no? I hem pogut remuntar el partit i guanyar contra un rival directe.
El que deia, la derrota abans d'acabar l'any, del 2018, contra el Canet, això potser es va esperonar, es va fer posar els peus a terra i dir, hem de continuar lluitant, eh?
Sí. Totalment, perquè la veritat és que teníem una ratxa molt bona de victòries, de imbatibilitat i tot, i aquella derrota va ser com un avís, no?, per tot. Jo crec que ens ha reforçat molt, ara som més pinya, ho vam parlar en el sopar d'equip de Nadal i la veritat és que veient el partit d'ahir amb l'afició, amb tot el poble, jo crec que està tot de cara perquè aquest any puguem fer alguna cosa important.
Uh-huh. Ara en parlem de l'afició, abans però parlem del partit. Escolta'm, com vas viure aquest últim minut? Minut 90, falta lateral, se centra i es marca. Era una jugada d'estratègia?
Sí, sí, és una jugada d'estratègia, una falta lateral, i, bueno, és el maco que té el futbol, no?, que a vegades, doncs, et deparen aquestes coses. Era l'últim minut, ja quedaven 15 segons, pràcticament, i res, en Xavi la va centrar perfecta i en Bruno la va pentinar, van marcar el gol, i va ser una sensació brutal, allà al camp, amb tota la gent del meu poble, i va ser brutal, sense paraules.
Escolta'm, suposo que el Fede Saracho molt content perquè es va marcar d'estratègia. Qui és l'encarregat de l'equip de preparar aquestes jugades?
Bueno, l'encarregat és l'Eric, que també ens porta tot físicament, però ho porten els dos, bastant. Tant en Fede com l'Eric es compenetren molt bé i totes aquestes coses es porta més aviat l'Eric, que és el segon d'en Fede, que els dos... Ja et dic que en saben molt, ho fan molt bé.
Molt bé, doncs enhorabona a l'Eri per preparar aquesta jugada que ens va donar 3 punts i que ens permet estar a dalt de tot de la Lliga, continuar estant a dalt de tot de la Lliga amb només un partit perdut, el que va perdre el camp del Canet. Escolta'm, parlem de l'afició. Abans de començar el partit, els Criu, el club de futbol Calella Criu, aquesta afició que us segueix a tot arreu, com també segueix a l'handbol, recordem que van fer un sorteig d'una extraordinària panera, van recaptar 1.500 euros i abans del partit es va fer entrega al vicepresident, a David García, d'aquests 1.500 euros d'una part de l'afició cap al club. Això és molt meritori, perquè escolta'm, gent que no està dins del club directament o gent que no està dins de la directiva, treballar pel club i agafar 1.500 euros i donar-lo al club, això és de remarcar.
Totalment, vull dir, jo aquest grup, la Criu, crec que és una cosa única. No sé si a Catalunya, en aquesta categoria, hi ha algun poble que tingui una organització així, però de totes maneres crec que és brutal el que estan fent. El meu cosí l'Aleix és un dels caps de la Criu i la veritat és que és un orgull, no?, que ens representi aquesta gent, perquè abans que res som molta gent, sempre estan allà animant, plogui o nevi, i res, jo encantat de la vida que facin aquestes coses com la Panera.
Escolta'm una cosa, el Fede Saracho és l'entrenador, l'Eric és l'encarregat de les jugades tàctiques. Es va marcar el gol a l'últim minut amb una jugada assajada. Sí. Fins quin percentatge va tenir culpa d'aquest gol els Criu?
Perdó, la Criu? Uf, jo crec que la Criu té un percentatge d'importància a gairebé tots els gols, perquè és que sense ells és com que no tindríem... quan ja no tens més forces, doncs quan... tenia la Criu, apareixen forces del no-res, no? Uh-huh. I en l'últim minut, que ja no podíem més, a sobre venim del Nadal i dels torrons, pues, la Criu ens va esperonar, no? I vam ser capaços de marcar el gol definitiu que ens ajuda moltíssim per la Lliga.
El Max és un home que és un home de Calella, però que va estar al Sant Pol, que ha tornat... Tu ets una mica hombre orquestra, no? Ets un mig centre, però t'han utilitzat de lateral, de central... Ara que et queda jugar de porter?
Bueno, aviam, l'hombre orquestra jo crec que és en Fran Mendoza, uh-huh, que és un crac, que ja porta molts anys al Calella i, bueno, és l'home orquestra de veritat. Jo ja et dic, em poso on em diguin Fede, sempre estic disposat a ajudar l'equip, com tots, i bueno, això de porter no crec que ho fes molt bé, per això.
ja en tenim un parell, de porters, deixem-ho per ells,
sí, ja en tenim un parell.
Que és un lloc molt, molt específic.
Max, sí. Bona nit.
Bones.
El proper cap de setmana, diumenge, jugaré contra el Juventus, que es troba a la quarta posició, un partit també important.
Sí, un partit important, i més perquè a l'anada la primera part ens va costar bastant contra ells. Són un equip de gent jove, que venen del juvenil, que juguen bé futbol, però ja et dic, si estem tots com estàvem aquest cap de setmana, jo crec que no ha d'haver-hi inconvenients per donar-nos una victòria.
Doncs esperem que sigui així, Max. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, bona nit.
Ja,
doncs amb el Max Auet, el jugador del Club de Futbol Calella, que van aconseguir aquesta fantàstica victòria aquest darrer cap de setmana, hem parlat, mentre fem una petita pausa i parlem de bitlles catalanes. Doncs ja hem fet aquesta petita pausa per agafar una mica d'aire i parlem de bitlles catalanes. Abans de parlar del torneig aquest cap de setmana, on l'Estefania encara té tiretes, altrament dit agulletes, que diu ella, els tres equips calellencs van participar a la Lliga de Bitlles Catalanes.
Doble victòria de Pequín i empats als equips de Calella Marcha. Gent de barri de Pequín van guanyar la doble partida que els enfrontava als Rovellons de Pineda. Els hostes van ser molt superiors als pinedencs. D'altra banda, Calella Marcha al Far va empatar contra Villas Planes i Calella Marcha Torretes va empatar contra el Bistec Poc Fet.
El Bistec Poc Fet és un dels equips que m'agrada. El Bistec Poc Fet, a mi m'agrada així. També.
A mi no, a mi molt fet.
A tu molt fet, eh?
Sí, jo la carn no la menjo i... molt, molt la menjo.
És veritat?
És veritat, ah, no,
sí,
que sí, ja no menjo carn. No,
ahir ho va posar en coneixement,
sí,
amb l'esmorzar.
Perquè
sí.
abans del partit de Villas, de la partida de Villas Catalanes, doncs preparen una extraordinari botifarrada, l'Estefania va agafar una botifarra i... no la volia.
No, és
la va repartir. Sí. Va repartir la botifarra entre tots.
Exacte. No menys jugar i menys botifarra. I que no soni malament.
Sonant de conya, perquè tenim en Nil i la mare en els controls de so, per això està sonant tot perfectament. Bé, vaja, què us va semblar aquesta experiència en aquest torneig?
Fenomenal. Va ser increïble. Bueno, es va poder destacar la nostra gran... tècnica jugant a les bitlles catalanes.
Jo diria que vam anar de menys. Jo crec que vam anar de menys a més.
Va ser divertit, va ser molt divertit, però clar, notava que molt no havíem practicat.
Eren molt novatos,
sí.
Però també una cosa a destacar molt del nostre equip és que vam ajudar els altres a que sumessin punts.
Sí. Bueno, i de vegades també ens varen ajudar nosaltres
però
a
menys,
sumar punts.
Menys.
Sí. Nosaltres crec que vam ajudar més que no pas ells a nosaltres. El que volem dir és que la pista... perquè ens entengui la gent, que a la pista del cantó tiràvem alguna bitlla i mira, els hi ajudàvem. Cal destacar el bon rotllo que hi havia entre tots els equips.
Això sí.
Això sí, era divertit, no? Jo m'ho vaig passar superbé. A mi no m'ho pensava que serien tanta gent, eh?
No
m'ho pensava,
mira,
i és això, superbon rotllo.
En aquest trofeu van participar en total 12 equips federats que jugaven a part, i 9 de no federats. El primer equip classificat pel que fa als federats va ser la Villa Atòmica, mentre que pels no federats va ser l'Esplai La Llopa. També cal remarcar, els trofeus van ser entregats per la vídua de Josep Maria Lloberes. Destacar que en els no federats, cosa que nosaltres no coneixíem, no ho sabíem,
sí,
podien participar 2 jugadors federats. I això es notava molt.
Home, I tant. Moltíssim.
Passa que nosaltres volem jugar sense federats, tu.
Clar, nosaltres el que puguem.
No ens fa falta això. Home, es va demostrar que som uns grans professionals recollint les bitlles del terra.
No queien.
Quan queien.
De fet, el company que està a l'altra banda recollint les bitlles, potser vam ser dels que vam tenir menys feina, eh? Perquè sempre quedaven allà intactes.
Sí, però feia por, eh? Quan estaves allà i llançaven, a vegades era com, ojo.
En Miquel,
sí, jo...
tenia un torpedo que exacte, feia poc en llançava.
A mi me va arribar a dir que se l'havien espantat perquè els veu que hi havia un senyor mirant el mòbil i com vaig tirar la bitlla va rebotar i se'n va anar on estava ell i li va donar a la valla,
a la tanca. Si no se menja el mòbil, la bitlla i a l'iCloud.
L'estil.
Algunes anàvem a efecte. Tu la tiraves recta, sí, però algú passava...
Tu la volies tirar allà i se'n anava cap allà.
Clar, sí.
I el terra, quan tocava la pitja al terra es desviava. Sí. Això és un problema, eh? Això ho hem de mirar per l'any que ve.
Que ve de mirar. O que ens orfalti el terra d'una altra manera. En fi, que ens ho van passar molt bé. Enhorabona a la gent de Barri de Pequín i de Calella Marxa, que van organitzar aquesta 16a edició del Torneig de Reis Memorial Josep Maria Lloberes, que ens ho van passar molt i molt bé. Bé, després de parlar de futbol i de bitlles catalanes, parlem ara mateix d'handbol, que no hi ha hagut lliga aquest proper cap de setmana, el darrer cap de setmana, però sí hi haurà lliga el proper cap de setmana. Serà el primer partit de lliga d'aquest 2019 i anem a recordar on trobem els calellencs, Estefania.
Doncs on més ens agrada. Primera posició per la Unió Esportiva Handbol Calella amb 24 punts. Seguit en segona posició pel Banyoles, 23 punts, i el Bordrils amb 17 punts. La part baixa l'ocupen el Granollers, 6 punts, seguit el Manyanet, 5 punts, i el Cambrils amb 4 punts.
Els calellencs líders amb 24 punts i...
cap partit perdut.
Sense cap derrota. Està molt bé, està molt bé. Veurem a veure com afronten aquest 2019. Per conèixer-ho, tenim amb nosaltres l'Albert Itxart, com diuen per aquí, el cosí. Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí, doncs, escoltant-vos que us ho vau passar molt bé a les bitlles catalanes.
Sí.
I, bueno, doncs, amb ganes de començar la setmana que ve.
Albert.
Digue'm.
El proper Torneig de Reis podríem fer la banqueta contra la UEC?
No. Què dius, home, que podem esfitxar-lo?
Nosaltres ens apuntem un bombarder, vull dir que ja ho podeu comptar-hi.
De totes maneres, Albert, ens ha dit que no va poder venir a les Torneig de Bitlles Catalanes perquè va ser present en el partit entre el Calella i el Molinos i que va ser un partit d'aquells fins a l'últim minut patint, Albert?
Sí, bueno, ja a vegades... Penso que han sigut bastantes ocasions que hem tingut la mala sort que en l'últim minut ens l'han fotut, i bé, aquest diumenge doncs va sortir cara. Penso que els homes de Fede van fotre un molt bon partit, el resultat no estava sent gens just, es van posar ells dos cops per davant en el marcador en 2 ocasions que van tenir tot el partit, i el Calella doncs, bueno, va dominar tot el partit, va tenir múltiples ocasions i al final doncs, penso que es va fer justícia amb un gol en el minut 92 d'en Bruno.
Uh-huh. Escolta, parlem de l'Unió Esportiva Handbol Calella, que ha signat un final de 2018 extraordinari, amb cap derrota, líders. Fins a quin punt pensau estar en aquesta situació a dia 14 de gener?
No, bueno, no ho hauria pensat ningú, ni ho hauria dit ningú, ni ho hauria apostat ningú, ni de fora, ni d'aquí, ni... Vull dir que no era impensable, no? Realment penso que és una lliga molt, molt, molt igualada. Et pot guanyar de 14 equips, 10 et poden guanyar, hi ha sortides molt complicades. Vull dir, penso que hem de valorar molt el que hem fet perquè no és, crec que no és ni normal, no? Vull dir, no podrem repetir, el que hem d'estar molt concentrats i quan arribi el dia que perdem algun partit, que tenim sortides molt complicades i pot passar, perquè els altres equips doncs, també tenen molta qualitat, doncs ser forts i que no ens entri una miqueta com l'any passat, no? Que vam perdre dos partits seguits i ja entren els nervis i una miqueta que la concentració segueixi, no? Tota aquesta segona volta.
Comentàvem abans amb el Max Llauet que al final del partit estaven una mica fosos pels torrons de Nadal i tot plegat. Vosaltres ja fa una setmana que esteu entrenant i us he vist córrer per les pistes d'atletisme. Salva Puig us vol a tope des del principi.
Bé, és que penso que aquest parent no ens ha anat gens bé, no? Hem acabat tan bé que ens hauria agradat seguir i que no hi hagués hagut parent, i el parent la veritat que només ens pot perjudicar perquè vam acabar amb un estat de forma doncs molt òptim, i bé, jo suposo que en Salva deu tenir por a veure com arrenquem. A més, aquesta setmana tenim tres setmanes, tres partits complicadíssims amb gent de la part alta. El pròxim diumenge aquí a casa amb el Sabadell, que és un equip que físicament sempre està molt bé. L'any passat no els vam poder guanyar cap dels dos partits que vam empatar tant a Sabadell com aquí, i aquest any en el primer partit de Lliga vam empatar allà. Vull dir, és un equip que encara no, en dos anys podem dir que no els hem guanyat. I suposo que doncs bé, preocupa una mica el tema aquest físic. Sabadell juga aquest dimecres un partit aplaçat que tenia de Lliga, vull dir que ens fa una mica de por que puguin estar una mica més rodats, per tant ens estem prenent els entrenaments molt seriosament. Aquest dia vam fer molta estona de partit perquè fos el més real possible, corre molt amunt i avall, i bueno, esperem doncs que, com ens va passar l'any passat, el parón de Nadal no ens afecti i puguem continuar amb la línia que portàvem.
El partit d'aquest cap de setmana, del diumenge, abans del vostre partit hi haurà la presentació de tots els equips del club.
Sí, fem la presentació, això sempre dona una mica més de caliu a la grada, intentar que això no suposi una pressió afegida. És un partit, com dic, molt, molt complicat. Ells físicament és un equip que ho corren absolutament tot durant 60 minuts. Sí, podem dir que és el pitjor rival per tornar de vacances, no? Però bé, juguem a casa amb la nostra gent, ens hem de fer forts. Aquí aquest any s'ha demostrat que qui vulgui guanyar aquí ho haurà de fer molt i molt bé, i bueno, segur que ells també pensen que és la pitjor sortida que poden tenir.
Molt bé, Albert, que hi vagi molt bé aquest proper cap de setmana i esperem una nova victòria. Seguim amb el casillero que en diuen, de derrotes encara a zero. Moltíssimes gràcies.
Esperem. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, per aquí.
Doncs amb l'Albert Itxar, el jugador de la Unió Esportiva en Vol, que d'ella hem parlat d'aquesta prèvia d'aquest primer partit de l'any 2019. De l'Unió Esportiva en Vol Calella. Ens resta parlar de bàsquet, de waterpolo, de tenis taula, de tenis i de vòlei. Abans, però, ai, del Dakar.
Creia que t'havies oblidat.
Estàs tu aquí, és impossible.
Amb la cara que vas fer, m'has recordat de seguida.
Jo crec que se t'atuarà Pedrero. I no dic on.
No, millor que no. Abans, però, uns savis consells publicitaris.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Disposem de servei tècnic propi, instal·lació, reparació i manteniment. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 93 766 0074.
Rectifico, no eren savis, els consells, era savi. Perquè només hi ha hagut un. El tema del plural i el singular, el dia que ho feien a classe, jo estava constipat.
No estaves a mi piblàs, no?
Exacte, aquell dia no hi era. Parlem de bàsquet i d'extraordinària victòria dels calellencs.
El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls suma una victòria que podria ser la clau al final de temporada.
La clau, no, una
clau.
Una
clau, podria ser clau.
Podria ser clau, això, podria ser clau.
Ai, m'atrabanco. Doncs victòria, 76-47, davant del Sant Andreu Natzaret.
Doncs després d'aquesta victòria, repassem la classificació.
La primera posició l'obté el Cultural Badalona amb 11 victòries, seguit del Granollers, 10 victòries, i la tercera posició pel Malgrat amb 9 victòries. El Calella Fundació Miquel Valls es troba a la novena posició, aproximadament a meitat de la classificació, amb 5 victòries, i tanca la classificació l'Arenys amb 3 victòries, seguit del Sant Andreu Natzaret, 3 victòries, i el Badalonès amb 2 victòries.
Compte, perquè el Calella està a mitja taula, però a només 2 victòries de la part baixa de la classificació, per tant, cal continuar sumant. Avui hem parlat amb Ferran Valls, el jugador del Club Bàsquet Calella, i ens comentava que, vaja, el primer partit de Lliga després dels Nadals, com també ha dit el Max i ha dit l'Albert Itxart, sempre és complicat i que a més jugar contra un equip rival directe, això també ho complicava més, però tot i així els calellencs van estar molt concentrats per aconseguir aquesta victòria, que potser, bueno, ell mateix ens ho diu, no s'ho esperaven que fos d'aquesta manera tan holgada.
Per res ens esperàvem guanyar d'aquesta manera. Sí que és veritat que havíem entrenat bé i que havíem fet algun entreno durant el Nadal, però clar, sempre que tornes de les vacances, doncs costa posar-se les piles. I tot i que no vam estar allò molt bé en general, o sigui, va ser un partit allò espès, però vam jugar millor que el Sant Andreu de Natzaret.
Doncs una de les claus, diverses van ser les claus de la victòria d'aquest cap de setmana, ell mateix ens les comenta.
Bàsicament, bueno, vam estar per davant tot el partit, però sobretot ells van fer molt pocs punts. Em sembla que al primer quart anàvem 15-5 i a la mitja part havien fet ells 14 punts, em sembla. Sí que vam fallar, però també vam defensar força bé i sobretot vam controlar els rebots tant en defensa com en atac. Això jo crec que va ser la clau del partit.
Doncs la clau del partit que ens les comenta el Ferran Valls, ell mateix ens ha volgut fer palès el bon partit del Marc Ciurana, un home que necessitava tenir un bon encontre com el que va jugar aquest darrer cap de setmana. L'equip està molt content i que el Marc Ciurana és un tio que s'ho curra moltíssim i els resultats han estat aquest cap de setmana fent un extraordinari maig. El proper cap de setmana, els calellencs...
Doncs jugaran a la pista de les Franqueses el dissabte a 7:15.
Un partit que motiva moltíssim els nostres.
És una victòria molt important perquè és un dels equips de sota i home, com més lluny puguem estar d'aquesta zona, millor. Ara nosaltres estem doncs motivadíssims perquè ve un partit contra un rival directe de mitja taula i guanyar-lo seria posar-nos amb els mateixos punts que ells i bueno, per bàsquet a veure si els guanyéssim ens posaríem per davant. Juguem contra les Franqueses dissabte a 7:45 allà. Serà molt difícil, però sabem quines són les armes per poder-los guanyar.
Doncs, coneixedors de les armes, ara cal utilitzar-les i esperem doncs, que aquest proper cap de setmana, el dilluns vinent, parlem d'una nova victòria del Club Bàsquet Calella. Com també victòria de les noies aquest darrer cap de setmana, un partit que va anar de menys a més, com nosaltres a les Villes, però que elles van aconseguir guanyar.
Un club Calella femení, Club de Bàsquet Calella femení, en un partit molt igual... Oi?
Què te passa, Estefania? Treu-te la botifarra. Home, no menys la botifarra, però escolta-me que...
Doncs jo només vull dir que el Calella femení de bàsquet va perdre 46 contra 51 contra el Granollers.
Pues mira que ho has anat a donar la volta fins a Vallgorguina i has tornat, jolín.
Doncs t'ha dit ara la classificació.
Digues el que vulguis, guapa.
Doncs la classificació del bàsquet. La primera posició la té el Martinenc amb 13 victòries, seguit del Premià de Dalt, 11 victòries, l'Argentona en tercera posició amb 11 victòries. El Calella es troba també a la novena posició, a la meitat de la classificació, amb 7 victòries, i tanca la classificació al Bosco Horta, 3 victòries, seguit al Santa Perpètua, 3 victòries i 2 victòries per al Mollet.
Molt bé, hem pogut parlar amb el míster, amb el coach.
Sí. L'encontre es va iniciar, hem de dir, amb un parcial de 12-2, favorable a les vallesanes. Les nostres van reaccionar ràpidament posant el marcador 12-17. A partir d'aquí, el partit es va anar equilibrant. Tot i acabant guanyant, les sensacions durant el partit eren una mica agridolces. L'Àlex Moral, l'entrenador de les fèmines, ens comentava això.
Aquesta sensació de que eren bastant superiors al rival... Però no acabàvem de matar-ho, no vam ser capaces durant tot el partit, en cap moment de trencar el partit. Vam anar sempre ajustades, arribem a la mitja part amb 22-20 a favor nostre, dos puntets amunt, però aquesta dinàmica continua de fallar cistelles soles a sota l'aro. L'equip treballava bé, l'equip defensava fort, l'equip treballava bé els sistemes, però arribàvem a sota l'aro i no érem capaces d'anotar.
Fa unes setmanes, ahir mateix també ens comentava que el mes de gener seria important, ja que es jugaria contra tres rivals directes. El primer ja el tenen guanyat, que ha estat contra el Granollers, però encara ens falten dos.
La setmana que ve juguem a casa, juguem contra el Ripollet, és un altre rival directíssim per assegurar la salvació de la categoria. És un equip complicat, és un equip versàtil, ràpid, amb un perfil de jugadores petites que no ens ho posaran gens fàcil. I la veritat és que guanyar aquest partit seria molt important perquè empataríem en un rival directe. Però hem de seguir treballant, hem de seguir fent feina i encara aquests propers partits, tres partits en aquests mesos de gener, que són importantíssims per nosaltres, no? Guanyar a Granollers, com hem fet, guanyar a Ripollet a casa i després rebem, no? Girem la volta i rebem a casa l'últim classificat. Guanyar aquests tres partits serien un pas molt important per nosaltres.
Doncs importantíssim, per tant, la victòria d'aquest cap de setmana. Des de la banqueta els hi desitgem moltíssima sort.
I tot i el fred que té l'Estefania i els mocs que s'està traient ara mateix, ens llancem...
Hola! Entre que no sé parlar, en què m'atrec els mocs, en què no menjo botifarres, avui quedo
avui
fatal,
estàs, eh? Avui estàs sembradita, oh. Escolta'm, doncs et llences a l'aigua i parlem de waterpolo.
Sí, segona derrota de la Fundació Creu Groga de waterpolo. Derrota per 14-3 davant el Club Natació L'Hospitalet. El partit va estar marcat pel joc dur dels locals i per un arbitratge desigual que va perjudicar molt els calaiencs. Els nois de la Fundació en cap moment van trobar el seu lloc a l'aigua. L'exemple de que els calaiencs no van estar bé és que el fet de que només van marcar 3 gols, molt lluny del nivell habitual on els calaiencs acostumen a marcar més d'una decena de gols en cada partit. Hem parlat amb Julio Jiménez, jugador de la Fundació, i ens ha explicat com va viure aquest partit.
Gairebé no vam tenir opcions en cap fase del partit. Va ser un rival que se'ns va presentar amb un joc molt dur, molt agressiu. Els àrbitres, està malament que ho diguem, però els àrbitres van permetre el joc dur per part seva i per part nostra. No ens permetien gairebé res, amb faltes en atac en contra nostra. Quan nosaltres teníem la pilota en atac i volíem generar algun tipus de superioritat i ho aconseguíem, els jugadors se'ns quedaven enrere, ens feia falta, no pitaven res, ambient nostre una mica crispat.
Encara que va ser difícil, sí que va haver una nota positiva.
La nota positiva la va posar el nostre porter, l'Oriol Martí, que la veritat és que va estar esplèndid a tot moment. I de no ser per ell, la derrota hauria estat per dimensions desmesurades, encara més del que va ser. El següent partit és contra el Poblenou B, que és el líder de la categoria actualment, a guanyar tots els partits tret d'un empat amb el Badia B. I l'afrontarem també com puguem. Aquesta setmana toca treball dur per defensa de la derrota. I esperem treure un bon resultat.
Doncs això, esperem que no es compleixi el dit, no? La dita de 2-5-3, no? Doncs no, victòria. Ho he entès? No m'estem entenent avui o què?
Sí.
No hi ha dues victòries sense 3,
no? Mirant,
no
hem dit res.
Ah, vale.
No hem dit res, Miquel.
Res.
Estàvem mirant i escoltant atentíssimament. A veure, torna'ns-ho a dir, que ens agrada molt això que has dit ara.
Que no es pot complir la dita de no hi ha 2-3, vale? Perquè vull una victòria, ja.
Molt bé.
Sí?
Ja està, si demanes així. I saps que no hi ha 2-1? Com que ja hem fet un anunci, ara en fem un segon.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda de Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Són les 8:38, nosaltres som els de la banqueta, el 107.9 de l'FM Ràdio Calella, i després de parlar de waterpolo parlem de tenis taula i de la derrota de les noies del Suris Calella, Miquel.
Un Suris en quadre perd a Irún. Les noies de Jessica Hernández no van poder guanyar aquest partit. Però bueno, no hi ha cap problema.
No hi ha problema.
Hi ha problema. El Jessica Hernández ens ha dit als micros de Ràdio Calella,
sí,
que, a veure, tot i les baixes de Sofia i la Gavi, no hi ha problema perquè es pot continuar guanyant.
Doncs endavant.
derrota per 4-1. Presentàvem un equip sense la Gavi, sense la Sofia, ja que la Gavi té Supercopa Portugal i és important, i la Sofia tampoc podia jugar. Però bueno, s'ha donat la cara, s'ha jugat bé. Ens quedem amb el primer punt de supervisió de la Clàudia Pérez, i això, doncs, la veritat que ha valgut la pena.
Bé, l'important és el que deia la Jèssica, tot i la derrota per les dues baixes importants de la Gavi i de la Sofia, doncs el punt aconseguit per primera vegada de la Clàudia Pérez en la superdivisió.
Exacte.
Arregla-ho ara.
Està molt bé, això.
Una altra vegada. No hi ha problema.
No hi ha problema.
Repassem la classificació.
Endavant.
No hi ha problema.
El Linares encapçala la classificació amb 24 punts, seguidament del Cartagena amb 22 punts i l'Alacant amb 16 punts. El Suriscalella es manté a la cinquena posició amb 14 punts i tanquen la classificació al Santa Eulària, que crec recordar que era el pròxim rival aquest divendres, dia 18, a les 8 de la tarda, a casa, aquí a Calella.
Són divisa, aquesta gent.
Ah, sí, sí.
I el Ribas amb 6 punts i el Ciudad de Narón amb cap punt.
Molt bé. Això pel que fa a les noies, els nois van aconseguir una victòria. Recordem la setmana passada que parlàvem amb Aitor Puig i ell deia: aquests nois, amb l'equip que tenen, són capaços de protagonitzar una bona segona part de Lliga i colar-se a la fase d'ascens. Però per fer-ho, el primer que havien de fer era guanyar a Mataró. I ho van aconseguir.
El Termotur Calella guanya al Mataró en un partit molt i molt ajustat. Ha estat un partit molt ajustat aquest cap de setmana. L'equip local es va enfrontar als nostres, aquest cop sense jugadors de la divisió d'honor, una cosa a destacar.
Sí, perquè la primera volta van jugar amb l'equip de la primera divisió i allà ens van fumbre.
Aquest cop ho han fet amb l'equip que tocava.
Aquí els hi vam dir...
Tot i els primers enfrontaments van ser positius pel Mataró, negatius per nosaltres, els nostres van saber aparèixer de les cendres i van acabar guanyant per un punt. Adrià Mallorquí, el jugador del Termotur Calella, ens resumeix la gran victòria assolida pels nostres enfront al Mataró, destacant una molt bona actuació del propi Adrià.
Bé, el Mataró, a diferència de la primera volta que ens va venir amb l'equip de divisió d'honor, en aquesta ocasió han alineat a un jugador més petit, que no és de l'equip, teòricament, per baixes que tenien, i per tant era una oportunitat idònia per guanyar, però tot i així hem patit molt. I bé, nosaltres hem aconseguit fer els dos punts sobre aquest nano que han alineat, i amb 3-2 en contra, doncs hem sabut reaccionar a temps. Jo he pogut guanyar el seu millor jugador, amb remuntada inclosa, patint molt, i el doble també ha estat ajustat, potser no tant com reflexa el marcador, perquè els 3 sets que hem guanyat en el doble han estat força clars per la nostra banda, però tot i així ha estat un 3-2 i per tant els nervis i la tensió que això suposa sempre afecta, però bé, ho hem pogut treure, que s'havia de guanyar sí o sí, i seguim apretant per aconseguir entrar en zones d'ascens.
Com bé ens acaba de dir Adrià Mallorquí, esperem que aquestes posicions d'ascens siguin una realitat ben aviat.
Yeah. Bueno, com ens va... L'Estefania es peta de riure quan en Miquel ens fa una crònica. A veure, repassem la classificació.
La tenim de la següent manera. El Sant Sebastià amb 18 punts encapça la primera posició, seguidament de l'Esparreguera amb 18 punts i el Ripollet amb 14 punts. El Termotur Calella està darrere, ja està just en quarta posició, també a 14 punts.
Allà els tenim.
Els estan fent llargues.
Un, dos, tres, va!
Tanca la classificació l'Overena amb 6 punts, el Tenis Taula a la Selva amb 4 punts i el Lluïsos de Gràcia amb 2 punts. Com bé he dit abans, en tercera posició el Ripollet a 14 punts, quart el Termotur Calella. I aquest diumenge, dia 20, tenim aquests dos rivals enfrontats.
Atenció, sisplau.
A les 11 del matí, a la pista del Ripollet. Esperem que...
Pim-pam, tornem amb els puntets.
Exacte.
Vinga, doncs, del Ripollet tornarem amb els...
puntets.
Sí, senyor. I del tenis taula amb raqueta petita, on pala petita ens anem a la raqueta gran.
Dues victòries i una derrota pels equips del Club Tenis de Calella. L'equip absolut del Club Tenis Calella van visitar la pista del Sant Pol. Els nostres no van donar cap opció als santpolens, guanyant per 0-5. La derrota del cap de setmana va venir de l'equip Alaví. Aquests van perdre 4-1 enfront al Júnior Futbol... FC.
Júnior FC.
Júnior FC.
Punto.
Punt i final.
Punto. No diguis res més.
Els infantils van assolir una molt treballada victòria contra el CA Laietana per 3-2.
Gràcies, Miquel, per parlar dels tenis, tenis taula i tenis. I ara, d'aquest esport, ens anem al vòlei, Estefania.
Sí, vòlei. Victòria del juvenil per 3-1 i derrota del cadet en Tibrea, que és temps mort, per si no...
Time break, diràs, no?
Com? A veure.
Time break.
A veure.
Pues no, s'escriu així, es diu així, en sèrio.
I què és això?
Temps mort, l'he buscat en internet, o sigui, si és internet...
Tie break. No és temps mort?
No.
Sí.
No.
Pues en volei posa que és temps mort, eh?
Una cosa és time out.
No, pues t'ho dic en sèrio.
I tie break és quan tu acabes un set empatat, jugues un tie break que és per desempatar, com el tenis,
exacte,
com el tenis taula, i en aquest cas com el volei. Canvia de Google.
No te diré d'on era el Google.
Millor que no m'ho diguis perquè sé d'on era. No funciona.
Doncs, perdó.
T'has volgut marcar una vacilada i te l'has menjat amb patatetes, eh?
La botifarra no, però les patatetes sí.
Les patatetes sí, eh? Molt bé.
Bueno, doncs ja, per res.
Com guanyar el tie break. Pues com has dit tu, el tie break?
Tie break, perquè ja m'he liat.
Hoy no és mi dia.
Bueno, he de dir una cosa. L'escola Pia de Boli, ¿vale?
Sí.
Els nois juvenils van guanyar per 3-1 i el cadet va perdre.
Uh-huh.
¿Vale? Perquè s'enfrontaven amb el primer classificat del grup, que era el Vic. Ara em poso sèrie, eh?
Sí.
La primera setmana, i que serà l'última jornada de la primera fase, ¿vale?
Vale.
I tant els cadets com les juvenils s'enfrontaran al Joves Caldes, ja com a segones de grup.
Uh-huh.
I a la segona fase de grup s'agruparan els millors de cada grup per buscar l'ascens de categoria.
Molt bé, doncs tot això ho explicarem la setmana que ve.
I ara, un pantallazo on posava això.
T'ho posa? Vale? I el Google et pot dir el que vulgui, però tie break no és temps mort.
Però posa temps mort.
Mira com se mou en antena. Però no et moquis en antena. Esteu molt inhibits avui, eh? Què us passa?
No estem concentrats. És que ahir va ser un partit
sí,
molt dur.
Sí, va ser molt dur el partit
no,
ahir.
No, jo estic una mica xuga, que demà serà un dia difícil.
Sí, demà és un dia complicat. Això tens tota la raó, i jo des d'aquí t'animo. Entrem a la part final del programa. Si la setmana passada parlàvem dels objectius dels catalans en el Dakar i un dels nostres ídols o un dels nostres corredors favorits era el Joan Pedrero, en Miquel ens ho va explicar tot molt bé, però l'endemà la moto va fer puf.
A l'etapa 3, crec recordar, Joan Pedrero, segons declarava, per una pedra que havia, se li havia posat en el radiador, anava perdent aigua... fins que la moto va dir prou i allà es va quedar.
Mm-hmm.
Tot i això...
Hi ha unes imatges espectaculars. Quan arriba ell, just amb una càmera, la moto traient fum,
exacte,
i ell ajudant altres.
Tot i això és el que anava a dir. Tots estaven, tot i la mala fortuna que va tenir en aquell punt on es va quedar la moto, l'esperit d'un corredor és damunt la duna anar guiant cada pilot per on podien passar millor. Està sent un Dakar bastant complicat. Un Dakar on destaca molt el feix-feix, que és la pols aquesta... És com farina.
Mm-hmm.
Llavors, clar, els cotxes passen, els camions passen i no es veu, o sigui, no es veu res, i llavors vas una mica cegues i està siguent bastant perillós el Jesús Calleja, a la televisió.
Sí, sí.
Ell corria amb una Toyota Hilux com la que corre els equips punters, com Nasser Al-Attiyah, i va tenir un parell d'ensurts i avui ho estava intentant mirar. El que passa és que he de dir, un incís, l'aplicació del Dakar no va bé perquè la classificació no surt tan bé.
Mm-hmm.
Llavors estava mirant i es veu que ha hagut d'abandonar l'etapa també perquè ha tingut un cop.
Recordem que s'ha vist en les imatges d'un atropellament, que la gent, el que tu m'explicaves abans a la redacció, que això no és un rally normal, que els cotxes fan el route, no?
Clar, tenen un roadbook, tenen uns punts on han d'anar, unes coordenades, i clar, un rally, per exemple, dels que jo estic acostumat a veure, clar, és sobre una carretera i de la carretera no passen.
Si passen, se la foten.
Malament. Clar, aquests no, aquests és un mar de dunes, de sumar l'estat de la sorra i tot, i que clar, que els cotxes venen per tot arreu. I una cosa que cal destacar molt, que deia el Terry Sabine, el cap del Dakar, que hi havia moltíssima gent en llocs on no haurien d'estar.
Perillós.
És molt perillós.
Això, va haver-hi un atropellament d'un camió.
Clar, un camió, clar. L'alçada que tenen no tenen la mateixa perspectiva que un cotxe i tenen molts de punts morts. Jo espero i per... que hagi sigut perquè no l'ha vist per un punt mort, no hagi sigut expressament.
Tu sempre pensant en el millor.
Hem de pensar el millor. No, però a les imatges es veu que era Andrei Karjinov, crec recordar, el pilot de Kamaz, que intentant buscar el millor punt per passar amb el camió, hi havia un aficionat i l'aficionat estava en mal lloc en mal moment.
Va quedar com el Correcaminos.
Exacte.
En fi, i el Pedrero què?
Pedrero, bueno, tanquem aquesta pàgina.
Haurem de portar aquí que ens ho expliqui, no, això?
Això espero, haurem de moure fils per a veure... Haurem de
començar a moure fils i apretar el gas perquè ens vingui a explicar això. Ostres, tu, que mala sort que ha hagut d'abandonar el Dakar. Els catalans, tenim el Nani Roma i...
Tenim el Nani Roma quart, crec recordar, fins a aquest punt.
Fins que funcionava, fins que funcionava l'aplicació.
I destacar la categoria nova, que són aquests buggies, el side by side, on anava guanyant en Gerard Farrés amb en Dani Oliveres de copilot, però per decisions, bueno, es veu que va haver-hi una mica de lío en una etapa, que van anul·lar una part i no, que ja no és primer, és segon.
Vaja,
però bueno, no hi ha problema perquè jo estic convençut que en Gerard Farrés a les seves xarxes socials sempre ho posa, està molt animat i segur que guanya aquesta que categoria.
S'emporta la categoria cap a casa. Molt bé, doncs escolteu-me, Miquel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins al proper dilluns.
Al proper dilluns.
Estefania, moltíssimes gràcies, fins al proper dilluns.
Fins al proper dilluns.
Ànims per demà.
Sí.
Nil, a veure quin pentinat et fas ara que t'has deixat la cueta i tens aquest tupé. En fi, gràcies a l'Estefania, al Miquel i al Nil i a un servidor, Salvador Itxari, i a tot l'equip de La Banqueta s'ha fet possible el programa d'esports de Ràdio Calella. Retornem el proper dilluns amb més esports, amb més banqueta. Adéu-siau, bona nit.